passen 8 minuts de les 5 de la tarda d'aquesta setmana. Ciutadans del Regne Unit, la Xina o el Japó, entre d'altres països, tenen les portes obertes per entrar a Espanya sense mesures de control.
Venga.
Dit
a
així,
loco.
És una miqueta bienvenido Mr. Marshall, no? Aquest país també ha sigut una mica així tota la vida. És la mesura del govern de Pedro Sánchez que té una finalitat evident, que és donar aire al turisme. Quantes vegades hem fet servir aquesta expressió últimament, no? Donar aire, sembla que evidentment va lligada també a la vacunació i a tots els sectors que n'estan afectats. La decisió ha generat polèmica i no tothom ho veu clar. Per exemple, el director del Centre de Coordinació d'Alertes Sanitàries, Fernando Simón. Vostè, senyor Simón, això...
No, a mi me da miedo, pero bueno, exacte. Como quiero irme, pues ya me da igual todo.
El problema es la euforia. Creo que los turistas vendrán, nos vendrá muy bien, pero creo que debemos de rebajar un poco el tono de euforia, es decir, que venga todo el mundo que quiera, que España ya está abierta al turismo. Bueno, España está abierta al turismo, se puede decir dando gritos o en voz baja. Yo, como técnico, preferiría que se dijera en voz baja.
És contundent, aquesta declaració, eh? Certament és contundent. Feia bueno, dies que no trobàvem... No ho diria jo una contradicció, però ha estat vostè contundent en què no ho veu
bueno,
molt clar.
Para nada. No lo veo claro
no,
para
no
nada.
No veo alta porque no te veo
no
alta.
No, tampoco tengo.
Aquí está gracioso.
Veus que bé? Bueno, Fernando Simón demana calma i prefereix que aquesta obertura es prolongui uns dies més.
Yo preferiría que se dieran gritos de todo esto dentro de 20 días. Que ahora todavía fuéramos un poco más cautos. Pero no todo depende de mí y bueno, lo tengo que entender porque es así.
Parlarem d'aquesta qüestió i d'altres amb el Josep Corbella, que és periodista de La Vanguardia, bueno, especialitzat en ciència i salut. Josep, bona tarda.
Molt bona tarda.
T'ha sobtat que Fernando Simón digui ja claríssimament que està fart de tot? Ho escoltàvem... no sé si tu també estàs fart de tot, potser te podíeu plegar tots dos, no? Anar-vos a un balneari, a descansar una mica. És que Fernando Simón ho ha dit així, vostè, eh? O sigui, i a més diu que no pot ni sortir al carrer, que està fart i que prefereix quedar-se a casa.
No, és que voy a coger un barco y me iré en plan náufrago, en plan Robinson Crusoe. Porque si no tengo otra opción.
Evidentment no vull comparar, però els que heu informat bueno, durant tant de temps de la pandèmia també patiu, Josep, una mica de cansament,
una mica d'erosió, no?
D'erosió pandèmica, no? Fatiga pandèmica. No, ho dic tal qual, Fernando Simón, que està cansat.
Sí, sí, que està cansat.
Està cansat.
Ja veig que hi ha un patró cada cop que hi ets tu i no hi és el Toni, i és que comencem amb preguntes personals.
Sí, m'agrada.
Amb el Toni parlem de... En fi, de qüestions que interessen a la gent.
Jo, saber si tu estàs bé o no estàs bé, a mi m'interessa. Perquè si estàs bé, explicaràs les coses millor. Si em dius, mira, estic molt cansat, doncs busquem un altre tema.
Doncs mira, avui al final de la secció podràs fer una avaluació de com estic de bé.
Escolta, bueno, el que sí que hi ha és una obertura. Aquí hi ha unes portes obertes claríssimes, amb aquesta expressió que es fa servir, que és donar aire al turisme, donar aire al que sigui.
Afortunada expressió inventada pel doctor Argimon. La primera persona que la va dir...
Ah, sí? El donar aire?
Sí, hem
exacte.
De donar aire. Sí, sí, sí.
Hem de donar aire.
Doncs vaja, jo va ser la primera persona a qui li vaig sentir en el marc de la pandèmia i, en fi...
Van copiar.
És una expressió que és molt expressiva, no?
Ja, doncs ja s'entén perfectament.
Exactament.
A més, en el context que estem vivint, que el fet de tenir aire s'ha posat també en valor mèdicament, no? Tenir aire, tenir oxigen. En fi, les declaracions de Fernando Simón són contundents, ja veiem que prevalen altres interessos. Estàs també preocupat, mèdicament, no personalment, com Fernando Simón?
No
estàs
anem
preocupat. Això sí que és un bon titular, eh? Això vol dir que estàs bé. Josep.
I tampoc estic cansat de la pandèmia.
Ah, molt bé.
Ja ho contestem tot
molt bé.
De cop. Anem a veure. L'evolució de l'epidèmia a Catalunya i a Espanya a les últimes setmanes ha estat molt bona.
Val? No fes falta que diguis això perquè et diguin llavors, val? Doncs obrim-ho tot i fem-ho tot. I...
Aquí el risc és dir, com que és tan bo, perquè necessitem restriccions, aixequem-ho tot. I el motiu pel qual no es pot aixecar totes les restriccions, és que l'evolució ha estat molt bona precisament perquè teníem mesures de contenció. No és només gràcies a les vacunes, també és gràcies a les vacunes, però és gràcies a les vacunes i les mesures de contenció. Si de cop i volta eliminem totes les barreres de contenció del virus, serà inevitable que això repunti. I això és una certesa matemàtica, no és una suposició, una hipòtesi, és una certesa matemàtica que té que veure amb el nombre R de reproducció del virus. El nombre R, si recordeu, és el nombre mitjà de persones a les quals, això ja ho dic com un lloro, perquè ja m'ho
veus com potser estàs cansat de dir-ho?
No. És perquè ho entenc, perquè tots els oients ho entenguin, fins i tot els que s'han perdut els 84 capítols anteriors. És el nombre mitjà de persones als quals cada cas positiu contagia. Per tant, si és inferior a un, vol dir que una persona en contagia menys d'una de mitjana i l'epidèmia baixa. Perquè l'epidèmia segueixi baixant, hem de tenir la R per sota de 1. Aleshores, amb la vacunació a hores d'ara, evitem, prevenim aproximadament un terç dels contagis. Vol dir que si abans en teníem 3, ara en tindríem 2 amb la població vacunada que tenim ara a Catalunya. Això què vol dir? Doncs que si abans haguéssim tingut la R a 1,5, ara la baixem a 1. Molt bé. El nombre R de reproducció del virus intrínsec, el que tindria si no hi hagués cap mesura de protecció, se'n va a 4. O potser una mica més, amb les variants actuals. Si li redueixes un terç d'aquest 4, et segueix quedant 2,5 aproximadament. Per tant, tens la R superior a 1. Per tant, si elimines totes les mesures de contenció, això es descontrolarà, és segur. Aleshores, en el punt on som ara, hem vist a les últimes setmanes que amb les mesures que tenim de distàncies, mascaretes, ventilació, de grups socials reduïts, en fi, un cert teletreball, no gaire.
Cada vegada menys.
Però amb tot això, ho estem contenint. Allà on no es podrà contenir és si comença a haver-hi molts episodis de supercontagi. Llavors sí que, i això és una modelització matemàtica que ha fet, per exemple, l'equip de Biologia Computacional de la Politécnica, si hi ha episodis de supercontagi, i n'hi ha molts, això se'ns dispararà un altre
cop. Què entens per supercontagi? Què ha de ser un episodi de supercontagi? Un hotel que s'hagi...
Un supercontagi és allà on una persona no en contagia 2 o 3 al seu entorn familiar, sinó que en contagia 10, 15, 20, i després d'aquestes 10, 15, 20 se'n van a casa seva i llavors en contagien 2 o 3 o 10 o 15, 20 més.
Poso l'exemple de l'hotel perquè és el que ens trobarem. Sí.
No sé què ens trobarem als hotels, perquè si...
No, com a exemple de que el turisme vindrà, no?
Jo no assumiria que un hotel hagi de ser un lloc d'alt risc de contagi, si es fan les coses ben fetes.
Ho deia més per contacte de gent, eh? No, si vols et poso un altre exemple.
Supercontagi és el col·legi, la residència universitària de Sevilla, on ahir va haver 29 casos per una festa. Això és un episodi de supercontagi.
D'acord.
O sigui que d'un en surten 29. Si obres l'estadi Wanda Metropolitano de l'Atlètic de Madrid el dia 4 de juny per l'amistós Espanya-Portugal, com ha defensat avui aquest matí la Conselleria de Sanitat de la Comunitat de Madrid, 20.000 persones, amb un aforament del 30%, 20.000 persones, amb tot el que això suposa de mobilitat a Madrid, amb tot el que suposa d'aglomeracions a les entrades i les sortides, en un lloc que té una incidència acumulada de 14 dies, ara de 200...
Això és un supercontagi.
Allà hi haurà episodis de supercontagi. Aquest és el tipus de situacions que ara ens podrien fer canviar la tendència positiva de l'epidèmia.
I pregunto, tal com estem, un episodi de supercontagi el podem entomar millor? És a dir, és evident que un episodi de supercontagi uns mesos enrere o amb una situació de vulnerabilitat a l'assistència o de vacunació és un cop de puny en un lloc que fa mal. Ara, si ens ve aquest cop de puny, el podem entomar millor?
Sí, a veure, el problema no és un únic, sinó molts. I ara ja tenim tot un seguit de protecció col·lectiva gràcies a la vacuna. Què vol dir això? Que un tipus de conductes de risc que fa 6 mesos hauríem pogut descontrolar la situació absolutament, ara doncs no la descontrolaran tant. No tornarem a tenir onades com les 3 primeres. Però què ens interessaria? Doncs que la incidència seguís baixant per arribar a menys de 50, menys de 40, menys de 30. El que no ens convindria gaire és que tornés a pujar. Si torna a pujar, després tornarà a baixar. Però si volem avançar cap a la normalitat perquè tots plegats puguem tenir una vida més com era el 2019 i reactivar l'economia i reactivar els sectors més castigats, com abans arribem a aquestes incidències tan baixes, millor.
Per tant, no sé si estic deduint massa, tot preocupa més un partit de futbol que l'arribada d'uns turistes?
L'arribada de 20.000 turistes? Clar, és que dius, m'estàs fent comparar peres i pomes. Anem a veure, el partit de futbol...
L'obertura al turisme internacional o un partit de futbol?
A veure, el partit de futbol, si es fa tal com s'ha presentat avui, aquest de l'estadi Wanda Metropolitano, l'amistós de la selecció espanyola, això és una insensatesa, és una temeritat. És un... bueno, és un tipus de situació d'alt risc amb un entorn d'alt risc. Per tant, això anirà malament, però és puntual d'un dia. El turisme és una cosa que va al llarg de les setmanes. Per tant, m'estàs fent comparar una cosa puntual amb una cosa contínua. La situació del turisme, les decisions que ha pres Espanya amb el turisme són una mica laxes. En tot cas, són més laxes que les d'Alemanya. Si compares amb Alemanya, Alemanya el diumenge va dir: aquí els turistes, els viatgers que vinguin de Gran Bretanya, inclús si venen amb una PCR negativa acabada de fer, 14 dies de quarantena. Estan donant el missatge: si veniu de Gran Bretanya, no sou benvinguts a Alemanya. Aquí a
aquí sí.
Catalunya, Espanya, Balears, Canàries...
Molt, molt benvinguts.
És totalment el contrari. Aquí són benvinguts. I per què són benvinguts? Doncs perquè aquí l'economia depèn, en una mesura més gran que Alemanya, del turisme. I l'economia de Canàries i de Balears, sobretot, depèn molt del turisme britànic. Per tant, són benvinguts. I s'han aixecat barreres. Quan aixeques barreres, assumeixes un risc. En aquest moment, la situació de l'epidèmia a Gran Bretanya és molt millor que la d'Espanya. O sigui, les dades d'incidència són més baixes. Per tant, se suposa que s'assumeix un risc baix. També és cert que hi ha algunes zones concretes de Gran Bretanya on hi ha alta transmissió de la variant Índia, que no ens interessa que vingui. Tot plegat es resumeix en... Espanya ha decidit assumir uns riscos epidemiològics per tal d'ajudar uns sectors econòmics de turisme en uns llocs concrets.
Recordem, per posar en context, les persones que vinguin dels països considerats segurs no hauran de presentar cap prova PCR negativa, tampoc cap test d'antígens i sense que hagin hagut de fer cap quarantena. Això contrasta amb les mesures que sí que es mantenen, per exemple, pels catalans que vulguin anar a les Balears. Han de presentar un test d'antígens o hauran de demostrar que han rebut la primera dosi de la vacuna de fa més de 15 dies. Quina explicació hi donem?
Això no té ni cap ni peus, perdoneu.
Josep.
No se m'havia acudit fer aquesta comparació. Interpreto que els que venen de Gran Bretanya es considera que és un origen del viatge segur, mentre que a Catalunya estem ara, que estem amb una incidència, crec que de 130, per tant no es considera tan segur. Però en qualsevol cas, més enllà d'aquesta comparació...
Bueno, però és cridanera, eh?
Cridanera,
sí, sí, és cridanera.
I una mica odiosa, també.
Bueno, clar, però és el que és. És a dir, sí, quan sí, la gent es troba amb veritat, aquestes contradiccions però... i s'enfada, és perquè passen aquestes coses.
Val, però al final, la conclusió que se'n treu de tot això és: si vols viatjar segur, quina és la manera de fer-ho? Hem d'aconseguir tenir una incidència molt baixa. Si tenim una incidència per sota de 50, o més baixa inclús, serem benvinguts a tot arreu. En el moment actual, amb la incidència que té Espanya, el Regne Unit està dient als seus propis turistes: no hi aneu. O sigui, aquí Espanya vol rebre turistes britànics i el govern de Gran Bretanya no vol que vinguin a Espanya perquè la nostra situació epidemiològica és pitjor. La manera de ser un destí turístic segur i la manera de que les persones d'aquí puguin anar a altres llocs i siguin benvingudes és baixar la incidència.
Per tant,
tot el que fem per frenar aquest descens de la incidència, com aquests episodis de supercontagi, tot això en retardarà la recuperació de la normalitat.
Una altra dada que contrasta, ja veig que no tenen les contradiccions, però aquí estic jo per posar-les damunt de la taula, és el que comentàvem abans, és a dir, que per Espanya s'ha fet tot el contrari la gestió, no? És a dir, Alemanya sí que ha decidit fer el contrari, és a dir, ha prohibit l'accés als ciutadans britànics per la incidència de la variant índia de la Covid, i en canvi Espanya els deixa entrar. Això és l'economia. És a dir, és que Espanya aquí necessita aquests turistes i Alemanya no els necessita? Ho dic per parlar clar, eh?
Aquí es barregen diverses coses. El motiu de la decisió d'Alemanya oficial és de salut pública. És: no volem que entri la variant Índia perquè no estem ben preparats a Alemanya per contenir-la. Per tant, es posen aquestes barreres. També és cert que les relacions entre el govern d'Alemanya i la Unió Europea en general i el govern britànic no són precisament cordials en aquest moment. Hi pot haver una part, aquí especulo, però no hi pot haver una part de: escolta, si ens tracteu malament, no espereu que us tractem igual de bé, no? Però en qualsevol cas, l'argument és de salut pública i hi ha una part econòmica, que és que la indústria alemanya, l'economia alemanya, no depèn del turisme britànic com l'espanyol.
I nosaltres sí.
Nosaltres tenim més dependència. Si vols reactivar aquells sectors que han estat especialment castigats, que van passar l'estiu del 2020 de manera ruïnosa, aquest turisme et fa falta. Si tu al sector turístic de Balears, al sector turístic de Canàries, li treus els visitants de Gran Bretanya, els ensorres.
Però també potser els hi treus la variant Índia, no?
Sí, aleshores, aquí el que es podria haver plantejat és donem la benvinguda a turistes de qualsevol lloc del món, però exigim unes garanties de salut pública, com que no portin la variant Índia. Però a partir del moment en què tu dius Gran Bretanya és un origen segur perquè la seva situació epidemiològica conjunta de tot Gran Bretanya és bona, els deixes entrar sense demanar aquesta PCR addicional. Clar, què passa a Gran Bretanya? Que hi ha alguns llocs concrets, com la localitat de Bolton, allà estan tenint un brot de variant Índia que se'ls ha descontrolat.
I aquí pot venir aquí un senyor de Bolton.
Si vingués aquí un senyor de Bolton, sense PCR, seria més probable que portés la variant Índia que no s'hi ve de, què et diré jo, de...
És que podria entrar amb la situació que estem parlant ara?
Sí, ja entrarà, ja entrarà, no patiu que ja entrarà.
Bueno, tampoc els triem, senyor Marcelí, escolta, perquè entrin, però vaja.
No,
No, escolta...
Si tu haguessis de prendre... fossis governant
terrible.
I haguessis de prendre aquesta decisió, clar. Com la prendries? Totes aquestes decisions sempre estàs avaluant pros i contres. No hi ha solucions perfectes, no hi ha decisions perfectes. Hi ha pros i contres. Si decideixes països que tinguin l'etiqueta de segurs, poden entrar sense que els hi posem més pegues, com aquestes PCRs addicionals, i defineixes Regne Unit com a origen segur, doncs, en coherència, els deixes d'entrar.
Però a Espanya ens ho hem cregut, que el Regne Unit és segur, o hem fet veure que ens ho creiem?
Bueno, aquí la diferència entre Espanya i Alemanya és que Alemanya, que qualifica el Regne Unit d'un origen de viatgers no segur per la variant Índia, i Espanya els segueix considerant com a segur.
Llavors, el criteri mèdic és diferent, el criteri mèdic d'Alemanya, sí, i d'Espanya, sí.
Sí, però al final, el que passa és que obres les barreres al turisme britànic i tampoc bé. Perquè el govern britànic els està dient no aneu a Espanya,
no sé què dir-te.
I si torneu, i quan torneu haureu de fer quarantena.
Bueno, em consta que les reserves van a bon ritme,
Si tu eres un hooligan i te dicen que hay fiesta en España, te vas a España, vamos, pero fijo, Corbella, bueno, te lo digo yo.
Ja ho vaig explicar una vegada. Quin titular va fer la premsa britànica el primer dia de reobertura al seu país? Costa Bravo. Van posant els titulars. Claro. Costa Bravo, amb una imatge de la Costa Brava, com vulguem dir.
Venga,
us estan esperant, Us estan esperant, això és
però
el que
perquè,
van dir.
Perquè vinguin i vulguin venir, la clau serà reduir la incidència aquí. Controlar l'epidèmia aquí.
O sigui, no, és que m'ha sorprès, O sigui, el camp et preocupa? O a mi també em preocupa, El camp et preocupa. El futbol et preocupa.
El camp de futbol.
El camp de futbol et preocupa. Però el turista, no tant.
És que són coses diferents, Marc. Ja t'he dit, el camp...
Ja, els supercontagiadors i tot això, sí.
El turisme, no és que...
És a dir, t'ho formularé diferent. Et preocupa més una acumulació de 20.000 persones que un degoteig de persones que venen de fora en dies alterns, que ho has dit abans.
Ja he entès que és el que em feia la teva pregunta.
Què?
La paraula et preocupa. No em preocupa. Estic intentant descriure dues situacions de risc que són diferents.
Però t'ho he de preguntar d'alguna manera. Què veus pitjor, si vols, de trec la preocupació? De manera més escèptica, t'ho pregunto de manera més escèptica.
Escolta, però perdoni, si vols, perdoneu. Si no és pitjor... Senyor Corbella, no és pitjor...
No,
ni vostè, i després li preguntaré.
No, només li volia dir al Marc. Anem a veure, si vols persones que parlin d'ells, convida artistes. Però si convides periodistes... Parlarem de la realitat del món, però no parlarem de nosaltres.
Ja ho entenc. Però a veure, Josep, quan et pregunten si et preocupa, t'ho pregunto com a professional, no com a persona. A mi em preocupen moltes coses, però ja m'entens, home. Si et pregunto si et preocupa una cosa, no, si avui arribaràs a casa i escolta, no podràs dormir, t'ho preocupo. T'ho pregunto com a professional, ja ens entenem.
Doncs...
És millor que arribi gent amb una variant dolenta? És millor això o que vagin al camp de futbol els diguéssim d'aquí, que ja hi ha molta gent vacunada? És millor que arribi gent de fora amb perill d'una variant dolenta del coronavirus o una gent que va en un camp de futbol que, a més, estaran separats i que n'hi haurà més de la meitat, potser que ja estaran vacunats o una bona part vacunats?
Veig que en aquest programa comenceu a tenir una epidèmia de comparar coses incomparables.
Bueno, però això està...
Espérate, perquè jo també quiero opinar.
Però això estàs tu per descomparar-nos.
Que arribin.
No, però jo li dic que és millor, ja no li dic si li preocupa. Deixi estar les preocupacions. Ara li dic, què és millor, això o allò?
Cap de les dues són positives.
Doncs cap de les dues s'hauria de fer.
Però no vol dir que siguin comparables. Anem a veure. Escolta, una pregunta del dia. Què és millor, que les persones que han pres han rebut una primera dosi d'AstraZeneca rebin la segona de Pfizer o d'AstraZeneca? Què és millor?
Els metges han dit d'AstraZeneca.
Doncs lamento dir-li que no hi ha resposta a aquesta pregunta. Hi ha preguntes que de vegades demanes de comparar i a hores d'ara no tenim resposta a aquesta pregunta. És possible que sigui millor Pfizer, és possible que sigui millor AstraZeneca i tindrem la resposta d'aquí no gaire temps, quan hi hagi el resultat d'un estudi que ja s'està fent que mira precisament aquesta qüestió. Però a hores d'ara, quan la gent... Jo ho dic perquè hi ha 5 milions de persones a Espanya que han rebut una primera dosi d'AstraZeneca, que han de rebre la segona i que s'estan preguntant moltes d'elles què és millor, què he de fer, què he de decidir.
Exacte.
Doncs aquesta pregunta se'ls ha de dir, tranquils, no té resposta, però qualsevol de les dues opcions, les dues són bones. Per tant, no ens bloquegem en buscar la solució perfecta, perquè la perfecció de vegades ens immobilitza, sinó que conformem-nos amb una solució que sabem que és bona i les dues són bones.
Deixa'm centrar la notícia, perquè potser hi haurà gent que no l'haurà sabut, no l'haurà sentit. Salut començarà aquest dijous a posar segones dosis als col·lectius essencials que ja en porten una primera d'AstraZeneca. D'aquesta manera, els menors de 60 anys que han rebut aquesta primera punxada d'aquest fàrmac ja poden demanar cita a la web, que ja deu estar a punt de petar, vacunacovid.catsalut.gencat.cat, vacunacovid.catsalut.gencat.cat, i d'acord amb la decisió del Ministeri de Sanitat, la segona dosi que rebran serà de Pfizer, i només en cas que ho comuniquin, que volen posar-se AstraZeneca, podran fer-ho signant aquest famós consentiment que es podrà descarregar o que es trobaran en el paper al mateix centre de vacunació del dia de la cita.
Aleshores, això és una discriminació, perquè ells podran triar i tu no.
Ara? Jo vull la russa!
Precisament ahir el doctor Fernando Simón va deixar la porta oberta que els majors de 60 anys que han rebut AstraZeneca puguin triar Pfizer a la segona. No està encara acabat de decidir, però ho va suggerir. I he vist, Marc, que ets molt jove. Ets molt jove.
Bueno, molt tampoc,
Home, has dit, la web està a punt, deu estar a punt de petar.
Sí.
Perdona, tots els que ja tenim una edat.
Sí.
I hem passat pel procés de demanar hora per vacunar-nos. Escolta, no ens ha petat,
No, això ho dic perquè...
Està funcionant molt bé, aquesta web.
No, ho dic perquè un dia que ho va dir el Basté va anunciar... De fet, va dir la web, jo no la coneixia. I el moment que ho va dir el Basté, que podies demanar cita a través d'aquesta web, en aquell moment es va col·lapsar.
Hi ha hagut alguns moments...
Però em consta que els processos de vacunació, Déu me'n guard, funciona de manera perfecta, només tinc coses bones a dir, jo encara no hi he passat, ja m'avisaran, però ho dic perquè em recordo que en aquell moment el Basté ho va fer referència i la web es va col·lapsar. Estic segur que ara ja no es col·lapsarà.
Jo me les posaré totes. A veure què passa.
Per tant, deies que no hi ha d'haver preocupació. És a dir, no hi...
Escolta, anem bé.
Sí, doncs ja està.
Anem bé.
Anem bé i benvinguts.
Ens agradaria anar millor. Si actuem de manera molt insensata, doncs trigarem més a que això s'acabi de resoldre. Com més triguem, doncs més ens perjudicarem perquè retardarem la recuperació de la normalitat i la reactivació econòmica. Però en conjunt estem anant bé.
Veus menys gent amb mascareta pel carrer?
No m'hi he fixat.
I tant.
No
m'hi he fixat. I tant. I ja t'ho dic jo.
Sí.
I tant. Un munt de gent sense mascareta. Sí, sí.
No ho sé.
Doncs jo no, perdoni. Doncs jo casualment no.
Doncs deu ser el teu barri, nena. Ja t'asseguro jo que això ja va a lo loco.
No sé, és una... Tampoc sabria ser taxatiu sobre aquesta qüestió, però potser que m'hi fixo més ara, no?
I gent gran, Gent gran també, Gent que ja fa anys que s'ha casat.
Perquè s'han vacunat i ja passen de tot.
Si estàs vacunat, ja per aquí tens que llevar-la.
Veig que aquí hi ha algú amb seny com el senyor Buigas.
Bueno, el Mac Fèlix també ens ho va dir, que el Mac Fèlix no es volia vacunar.
Jo no me pienso vacunar, perquè espera, que se vacunen nosotros.
Exacte, espera la vacunació i la immunitat de ramat.
Sí, jo quiero la rusa.
A veure si aquest tema tarda més, Josep.
Y por cierto, el tema de los extranjeros que vienen aquí de turismo, algunos sabrán bien, pero los que van por las playas meando y haciendo botellones, esos encomanan a los de aquí y a los de allí. Y esos son turistas. Punto.
Bueno, dic, a veure si aquest t'agrada més de tema. Parlarem de Wuhan. Que un dia haurem de fer una excursió, perquè n'hem parlat tant que m'agradaria veure-ho. S'ha tornat a reobrir la teoria.
Tenga.
Sobre això... la possibilitat que el virus es va originar en un laboratori. Però això no ho dic jo, eh? Ni et preguntaré si estàs preocupat, fins i tot. Això és el que diu un informe dels serveis secrets dels Estats Units i dels quals se n'ha fet ressò el diari de Wall Street Journal, que assegura que tres investigadors de l'Institut de Virologia de Wuhan es van posar malalts el mes de novembre del 2019.
Serveis secrets no serveis, perquè si fossin secrets no ho sabries.
L'epidemiòleg en cap de la Casa Blanca, Anthony Fauci, reclama que s'investigui tot. Escolteu.
No, I'm not convinced about that. I think that we should continue to...
No, no estic convençut d'això. Crec que hauríem de continuar investigant què va passar a la Xina. Les persones que han investigat diuen que probablement va ser l'aparició d'un reservori d'animals que van infectar individus, però podria haver estat una altra cosa i hem d'esbrinar-ho. Aquest és el motiu pel qual estic a favor de qualsevol investigació que analitzi l'origen del virus.
Quina credibilitat dones a aquest informe dels serveis secrets, elaborat encara, per cert, durant el mandat de Donald Trump?
Mira, no estic segur de si traurem mai l'aigua clara de l'origen del virus. No tenim manera de contrastar aquesta informació que ve dels serveis d'intel·ligència dels Estats Units. Si és certa, si tinguéssim manera de comprovar si és certa, i si a més aquests tres casos del novembre del 2019 que tenien uns símptomes que diuen que són compatibles amb Covid fossin realment de Covid, que això també pot passar, que hi ha uns símptomes respiratoris i no siguin Covid, però si realment fossin tres casos de Covid al novembre del 2019 amb treballadors del laboratori de Wuhan, canviaria completament la situació, l'explicació de l'origen. Perquè fins ara Xina ha dit que no hi havia hagut cap cas detectat abans, crec recordar, que del 8 de desembre del 2019. Per tant, serien tres casos de treballadors del laboratori de Wuhan que haurien estat deliberadament ocultats. Per tant, si això fos cert, seria un motiu de sospita que el virus va poder passar entre el seu origen animal i la seva destinació final en les persones, hauria pogut passar com pas intermig pel laboratori i hauria pogut escapar del laboratori. Però, clar, el problema és que no tenim manera de saber si això, aquesta informació, és certa o no. Per tant, som una mica on érem. No. Que és que aquesta hipòtesi segueix... Aquesta hipòtesi, que no s'ha descartat mai, segueix oberta.
És que crec que el canvi va ser aquest. Vam arribar un moment que vam aprendre que aquesta hipòtesi no s'havia descartat i d'aquí ja no hem sortit, hem quedat clavats al mateix lloc. No es pot descartar.
Vols la pura veritat?
A veure, la veritat.
Això no és del 2019, no és del 2019, sinó que és d'abans. És del 2017. Jo, ara t'ho dic...
Digue-li.
Vam anar a celebrar un aniversari, perquè el meu fill, que li agrada tot això dels menjars d'aquests orientals i tot això, em van portar amb un bufet d'aquells que em sembla que es deia la Gran Muralla o una cosa així, i tot que són sopetes, arròs, fideuets i coses fregides.
Tots es diuen igual, Dragon Rojo, la Gran Muralla...
Sí, bueno, tot és això. Sí. Tot és vermell. Entres a dins i tot és vermell, com si fos una casa de senyoretes. Bueno, total. Sí, doncs tot, i tot fregit, això sí. Llavors, jo, allí, perdoneu un segon. Jo, quan vaig entrar allà, jo em trobava bé, potser fort com un roure. Però a mig dinar, quan ja arribàvem a les postres, em va venir com una tos rara, una cosa artificial. Una cosa així. I jo vaig dir, això és coronavirus. Ho vaig pensar al mateix moment de prendre-ho. I vaig sortir, vaig anar al metge, li vaig dir, escolti, aquesta tos és de laboratori.
I això 2017, diu, eh?
2017. Això va ser abans d'anar a votar. Abans d'anar a votar de les urnes del referèndum...
Wow. Sí, que, clar, no és tossiar el micròfon, que més ens falta això.
I aleshores jo em vaig automedicar, perquè és el que s'ha de fer sempre, paracetamol, aspirines, ionoles, i com una seda. Però des d'aleshores que hi ha coronavirus, que no se'ls va escapar, no. Van contaminar 3 o 4 persones que porten restaurants d'aquests a tot el món.
Salit i disfrutar, li va dir el virus.
Mira, salit i disfrutar.
Va, deixem acabar amb una molt bona notícia, perquè ja que estem parlant de vacunes, la dosi de Pfizer i AstraZeneca, les dosis de Pfizer i AstraZeneca, tenen una gran eficàcia contra la variant índia.
Gran notícia.
Gran notícia,
perquè fins ara, això és una notícia d'aquest cap de setmana, que tenim dades noves que ho indiquen. Fins ara, hi havia el temor que la variant índia, que les vacunes fossin poc eficaces amb la variant índia, ens pogués donar un disgust. I el que hem vist amb aquestes noves dades amb població vacunada a Gran Bretanya, per tant, no és... És interessant perquè és com funciona la vida, la vacuna a la vida real. No és només l'entorn controlat d'un assaig clínic, sinó quan milions de persones reben la vacuna, què passa?
Exacte.
I el que s'ha vist és que hi ha dues dades molt interessants. Una és que, efectivament, les vacunes actuals, Pfizer i AstraZeneca, que són les dues que s'han mirat, són altament eficaces contra la variant índia, tot i que una miqueta menys que contra les altres variants. I l'altra dada molt interessant per nosaltres és que aquesta alta eficàcia amb aquestes dues vacunes s'aconsegueix sobretot després de la segona dosi, a partir del dia 14 després de la segona dosi. I això passa no només amb la variant índia, sinó amb la variant britànica, també. I el que passa amb la variant britànica és que és la majoritària ara aquí a la península Ibèrica. Per tant, si una persona ha rebut una primera dosi, que ja comença a oferir una certa immunitat, encara té una protecció baixa, molt baixa, contra la variant britànica, que és majoritària aquí. Per tant, a les persones que ens estiguin escoltant, que tinguin la primera dosi, fins que no han rebut la segona i han passat dues setmanes... Estic fatal, eh?
No, no, tranquil.
Fins que no han rebut la segona i estic passat dues setmanes... No tenen una immunitat robusta i convé que segueixin mantenint les mesures de prevenció de sentit comú.
Escolta'm, en tot cas és una molt bona notícia i per això l'he deixat pel final, perquè quedi clar que també hi ha bones notícies. Bons, seguirem atentament.
Anem a poc a poc,
anem
però
anem bé. Anem bé. Escolta, seguirem atentament aquest tema, els partits de futbol, els turistes i el que faci falta. I ens vingui més o menys de gust, tindrem per temps encara per anar-ne explicant. Eh? Jo crec que per això sobreviurem a Fernando Simón, eh? Perquè Fernando Simón...
Està
molt més cansat que nosaltres.
Ja trobareu altres temes de què preocupar-vos.
Sempre n'hi ha.
Quines ganes que tens de preocupar-te, Marc.
Sempre n'hi ha. Josep, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, un plaer, com sempre.
Adéu.
Versió RAC 1.